Eduard Soler és investigador del CIDOT, del Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona. Eduard, bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Com cal interpretar aquest doble atemptat d'Istanbul?
Doncs com una cadena més, o un incident més de, dins d'una Turquia que des de fa 2 anys porta vivint atemptat rere atemptat de forma quotidiana. Un atemptat, de totes formes, que té una envergadura major. És a dir, estem acostumats o bé a grans atemptats que han atemptat contra civils o a petits atemptats contra membres de les forces de seguretat. En aquest cas, com dèieu, s'està parlant de que com a mínim hi hauria 29 morts, la majoria dels quals membres dels cossos policials, i per tant no és un atemptat petit que hagi provocat la mort de 2 o 3 policies, sinó un nombre bastant més gran. Per tant, és un atemptat més dins d'una Turquia martiritzada pel terrorisme, però amb una envergadura bastant més important que el que hem tingut fins ara.
L'atemptat ha coincidit també amb el dia en què el partit del govern presentava al Parlament aquesta reforma constitucional per donar més amplis poders a Erdogan. Tot plegat, això és casualitat? És una reacció també, el que o podria arribar a ser una reacció?
Passa d'hora, perquè sense saber qui reivindicarà l'atemptat no es pot entendre bé el context. Hi ha 2 elements aquí a tenir en compte. El primer és la reforma constitucional, però l'altre és tot el que està passant a Síria en aquest moment amb l'avenç de les tropes recolzades per Turquia cap a la zona del nord, a la zona del Bab. La ciutat es va, diguem-ne, ISIS va perdre el control d'aquesta ciutat el dia 8 de desembre, i això també podria tenir alguna cosa amb aquest atemptat.
La matança d'ahir a Istanbul encara podria endurir més la política repressiva del govern turc?
Sí, tot i que és difícil endurir-la més. Però el que està clar és que serà utilitzada com una justificació més per d'una banda, intentar impulsar el sistema presidencialista en la reforma constitucional, és a dir, tindrem missatges, ja els hem tingut ahir, que diuen o presidencialisme o caos, i d'altra banda, aquest missatge del qual vosaltres també destacàveu, de dir el terrorisme és tot el mateix problema, per tant, és igual si parlem dels islamistes que dels kurds, que de la gent vinculada al moviment golanista, que a Turquia també s'estan considerant com un grup terrorista, i per tant s'han d'utilitzar totes les eines excepcionals per lluitar contra tots ells a la mateixa vegada, sense fer cap tipus de distinció.
I això vol dir exèrcit i vol dir encara més control.
Més control, més, diguem-ne, més situacions d'excepcionalitat, no? Per tant, evidentment, un altre dels temes que està pendent dins de l'agenda política turca, l'agenda política il·legal, que és l'extensió de l'estat d'emergència, doncs, evidentment, el fet de que el país continuï patint aquest tipus d'atemptats, sobretot, insisteixo, més amb aquesta magnitud i en llocs tan centrals del país, és a dir, no és en un lloc remot del sud-est del país, sinó que estem parlant de la primera ciutat del país, Istanbul, al costat d'un dels grans estadis de la ciutat, és a dir, s'està atacant, és un atac que succeeix en el cor neuràlgic o un dels cors neuràlgics del país. Per tant, evidentment, aquest missatge que estan vivint temps excepcionals que requereixen mesures excepcionals, doncs es reforçarà, i tot el que tingui a veure amb l'estat d'excepció i els poders de les forces policials i el govern, doncs ho tindrem encara més en l'ordre del dia.
Clar, però el que pinta no és precisament una necessària d'estabilitat, sinó al contrari, no?
No, és una espiral de violència amb missatges de duresa per totes parts, que no té cap, diguem-ne, cap viso de que això pugui canviar a curt termini. Segurament, i això és un missatge un pèl estrany, però segurament cal esperar a que Erdogan se senti completament confortable en l'assumpció de més poder per intentar dur a terme algun tipus de gest de distensió cap a algun dels grups. Això per una banda, o bé, i l'altra dimensió és tot el que té a veure amb la lluita contra l'estat islàmic, a veure què succeeix al nord de Síria. Estan vivint temps en què les coses avancen de forma molt, molt ràpida, i que això també pogués tenir algun tipus de conseqüències. Però el problema és el que dèiem, que Turquia en aquest moment està lluitant contra molts fronts a la mateixa vegada, i això fa molt difícil pensar en una sola política o en una política concreta que pugui intentar disminuir la vulnerabilitat del país davant dels riscos d'amenaces terroristes, perquè n'hi ha moltes, i segurament, malgrat el que pretén el govern turc, no es poden lluitar totes de la mateixa manera.
Ahir es van posar a contacte amb nosaltres diferents catalans que també estan allà. Penso en ells. Què hem de fer a partir d'ara? Perquè si la situació que es preveu a Turquia és la que m'estàs explicant, no sé si...
Ara, jo, per exemple, continuaré anant a Istanbul, igual que la gent ha de continuar anant a París o anant a Brussel·les, i d'anar a qualsevol ciutat europea que també és víctima de terrorisme. Això, com molts cops adverteixen les autoritats policials, el risc zero no existeix, però evidentment en aquests casos a vegades cal extremar prudència i cal ser conscient en tot cas de la situació. I és evident que Turquia porta en aquests anys, més d'un any i mig, amb una intensificació dels atemptats terroristes sobre el país, i segurament això continuarà en la mateixa dinàmica fins que no canviïn o bé la situació regional amb el tema de l'estat islàmic, com deia, o bé hi hagi un intent de distensió i de diàleg amb el PKK, no? El que està clar és que el PKK continua sent massa fort per desaparèixer, i que el govern turc en aquest sentit tampoc té cap voluntat d'entrar en una lògica diferent com la que s'havia iniciat fa uns anys d'intentar reconduir algun tipus de procés de pau. Per tant, en aquest sentit, sembla que malauradament, tant pel que fa amb el tema de la violència del terrorisme islamista com pel que és la violència del PKK, la cosa continuarà activa durant un temps.
Eduard Soler, investigador del CIDOP, gràcies per atendre'ns i que tinguis un bon dia.